Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Les 4 i 7 minuts i d'aquí una estona, efectivament, parlarem amb Judit Alberic i amb Joana Bonet d'aquest llibre Chacón, la mujer que pudo gobernar. De seguida tindrem ocasió de saludar-les. Abans, Josep Martí Blanc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
De què reies? Estàs rient tu sol? M'he girat i t'he dit rient. De què passa?
En aquesta mena de biblioteca en la que converteixes el programa.
Està bé, no?
Els dimecres a la tarda.
Està molt bé.
I ara he escoltat el subtítol d'aquest llibre que va detrás del que parlarem ara.
És veritat.
I el subtítol m'ha fet gràcia. Ja està.
Sí, és veritat. Seran les dues cares de la moneda, d'alguna manera, no? Ostres, quins dies. Deixa'm que et pregunti per com a curiositat. Tot aquest tema a l'espionatge, tu com l'estàs vivint, Josep?
Pues em sembla una cosa gravíssima, t'he de dir. Però des de fa molt de temps, perquè, en veritat, com que som pueblerinos amb el pitjor sentit de la paraula, i se m'entengui bé, perquè jo sóc de poble i per tant no tinc cap interès en tirar-me pedres a la meva taulada, però pueblerinos en el sentit de que sembla que una cosa està que no la publica el New Yorker o el New York Times o el Washington Post.
No és notícia, no?
Fins que no surt allà, sembla que no existeixi. I escolti, fa temps que sabem d'això. I és veritat que tots els serveis d'espionatge de tots els estats del món són serveis d'espionatge perquè es dediquen a espiar, però fins i tot els serveis d'espionatge tenen regles i, per exemple, a Espanya hi ha jutges del Suprem assignats per autoritzar, i són més laxos que en d'altres seus judicials a l'hora d'autoritzar seguiments, intervenció de telèfons i tot això, però hi ha unes regles. I llavors aquest espionatge massiu de tanta gent, jo per exemple no comparteixo la tesi de que Espanya és Turquia o que no és una democràcia, el que sí tinc és una mirada sobre la democràcia com un camí perfectible. Totes les democràcies són camins perfectibles, i que el que marca la diferència entre una democràcia i l'ambició democràtica i els règims autoritaris o les repúbliques bananeres és precisament que quan hi ha falles o quan hi ha sospites, la democràcia té mecanismes per regenerar-se, per investigar-se, per purgar-se, no? I a mi el que em preocupa de tot això, més que el que hagi passat et preocupa un moment, però el que em preocupa és la naturalitat en la que s'entén que això passa i que no mereix pràcticament atenció. I això sí que em preocupa, perquè al final el que fa és portar-te a la convicció de que a Espanya de vegades sembla que menys tenim o que no volem entendre que aquest camí, que aquesta democràcia com un camí de perfecció, per dir-ho en paraules de Santa Teresa, és imprescindible, perquè si no la democràcia comença i acaba amb una paraula. M'explico? Mm-hmm. Això és el camí angonieix a la naturalitat en la que s'accepta l'espionatge, i aquí no pots deixar de pensar que efectivament, com en tantes d'altres coses, la ideologia de l'espiat té alguna cosa que veure amb el menysteniment sobre el fet d'espiar.
Veurem fins on arriba tot això, perquè efectivament a la tertúlia anterior se n'ha parlat molt d'aquesta qüestió. Deia en Jordi Marils que hem de veure realment l'abast, no? És a dir, que recordem que aquests 60 casos que coneixem són 60 persones que han portat els seus telèfons, i que no sabem si això en realitat és molt més gran.
N'hi ha més segur, i el que segur que tampoc és un espionatge permanent, perquè dona la impressió que és un espionatge fet per saber per on passava la pilota de la política, és a dir, per les estratègies. No hi ha recursos per fer... És a dir, no som la República Democràtica Alemanya i no tenim 20 milions d'espies, oi? Per tant, els recursos són limitats i els seguiments són cars i requereixen molts recursos.
Yeah.
Però aquest tipus d'entrar i sortir i espiar un en un determinat moment, espiar un altre en un altre determinat moment, sí que es pot fer i, per tant, el número de persones espiades pot ser molt més gran.
La pregunta seria si va ser primer l'ou o la gallina. Vull dir, si vas decidir primer el tema o el tema del dia d'avui va ser una conseqüència d'aquests titulars.
No, el llibre està escollit des de fa temps, perquè em va interessar quan vaig saber que el Liu For estava treballant aquest tema, i ja li vaig, em vaig posar en contacte amb ell i vaig dir, escolta, quan tingues el llibre a les mans me'l fas enviar, perquè tinc interès en llegir-lo, i per poc que pugui, si el trobo, si l'estàndard de qualitat és suficient,
sí.
En parlarem a Radio Estel una tarda i estava programat per avui. Després l'actualitat ha vingut a...
Ve tota l'actualitat, sí. Perquè ha posat el tema damunt la taula d'una banda i el Liu Forn per una altra també, no?
Sí, bueno, perquè el Liu Forn ha estrenat uniforme de general, no?
Sí.
L'han fet director de l'Agència Catalana de Notícies, la qual cosa és una bona notícia.
Gran
per l'Agència Catalana de Notícies, i suposo que
per ell també,
perquè si no hagués dit que no, però en tot cas avui el devem tindre punxat
ja està punxat.
Com a autor del llibre. Abans de parlar amb el Liu, deixa'm dir perquè l'he triat. El llibre es diu Judici a la Justícia. L'autor, ho acabem de dir, és el Liu For, periodista i actualment director de l'Agència Catalana de Notícies. L'editorial és Roca Editorial. Llavors, aquest llibre, per què el trio? El trio perquè, mira, amb el procés, amb el processisme, amb totes aquestes coses, passa una cosa, que és que com que ens vam dibuixar una ratlla, saps? I uns estan a un cantó i els altres estan a l'altre, normalment un només busca els arguments de part. Això passa en tota la vida, és a dir, com els penaltis al futbol. A la teva àrea mai és penal, a l'àrea de l'altre sempre ho és, no? Doncs a l'hora d'argumentar, pràcticament el mateix. I aquest llibre, la gent que ens estigui escoltant ara, jo li faig un advertiment. És un llibre que per algú que no estigui còmode en posicions sobiranistes o independentistes pot resultar una mica incòmode, perquè hi ha un rerefons, diguem-ne, que accepta amb més naturalitat aquest posicionament polític que no pas el contrari. En canvi, jo és un llibre que recomano particularment en aquest tipus de gent, perquè en l'assaig o amb el llibre d'actualitat com aquest, i és una recomanació general, va molt bé enfrontar-te als teus dimonis i fer un exercici d'honestedat intel·lectual davant del paper, dient, escolta, vaig a deixar de banda una mica el meu jo i vaig a veure què m'explica aquest senyor. I si tu llegeixes aquest llibre, independentment del que pensis sobre la independència, sobre el procés, hi ha una sèrie de fets dels quals el Liu és una mena de compilador, no? Perquè parlen 21 persones que toquen el tema, juristes, advocats, periodistes especialitzats en justícia, que et permeten, si més no, arribar a la conclusió de que el tercer poder de l'Estat, no? Executiu, legislatiu i el judicial, doncs té unes zones d'ombra importants i alguns eixos de millora importants, algunes coses que com a ciutadans haurien de preocupar de veritat, com això que parlàvem ara de l'espionatge, i per tant crec que és una bona lectura. Després cadascú pot seguir pensant el que pensa, però jo crec que si els peus els tenim posats com a denominador comú, pensem el que pensem sobre la rajola del convenciment democràtic, aquest és un bon llibre i per això l'he triat i el recomano. Tampoc té res a veure que estiguem a la Setmana de Sant Jordi per a recomanar-lo.
Molt bé. No, que va. Liu For, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'entrada, enhorabona. Moltes felicitats per al càrrec. Quina responsabilitat, no, Liu?
Sí, doncs la veritat que sí. Molta gent aquests dies em pregunta, però ja saps on t'has fotut? I la meva resposta és, bueno, començo a saber-ho, sí, una mica. Sí, sí. M'ho han oferit, vaig acceptar. I de moment no me la penedeixo. I de moment encara sóc el director de l'Agència Catalana de Notícies. Vol dir que és un èxit. Després de dues setmanes mantenim el càrrec.
Dues setmanes ja en un currículum ja, ja tenen un cert pes, eh? Clarament. Judici a la justícia. Com és que t'has interessat per aquest tema, Iu?
Doncs, mira, una mica... el Josep ho ha explicat. És que, a veure, l'origen del llibre... jo sempre ho explico, és un interès més que com a periodista, com a ciutadà. O sigui, jo veig una sèrie de coses que passen que tenen relació amb la justícia i jo la justícia me la crec. Perquè, a més, la justícia és senyal de societat democràtica, de societat intel·ligent. És a dir, si no, aniríem matant pel carrer, aniríem penjant dels arbres un que no em cau bé o que jo crec que ha fet alguna cosa... jo, el jutjo jo, sense cap mena de fonament, i decideixo que és culpable i el pelo. Això és l'oest, l'oest americà. Per tant, com que l'ésser humà ha evolucionat, ens hem donat una cosa que es diu justícia, i jo me la crec. I com que veig coses que no sé si és una mania meva o realment no funciona bé, vaig decidir fer un llibre preguntant a gent que en sap, escolti, jo tinc una sèrie de preguntes que me les faig a l'inici del llibre. Aquestes preguntes que jo em faig, quina és la resposta? I busco respostes. I una mica el Josep ho deia. Bueno, una mica no, bastant, ho deia. Al final, el que jo em plantejo és, fruit d'aquesta reflexió, em puc fiar de la justícia? Jo no opino, jo pregunto. O sigui, no és un llibre... no és un pamflet, no és un llibre d'opinió. Jo n'opino en tot el llibre. Ja. Simplement, això pregunto a la gent que en sap. I n'he après moltíssim. Vull dir que des d'aquest punt de vista, només per això, i torno a la pregunta. Per què has fet el llibre? Doncs per aprendre. Ja. Has après moltíssim. Ara, m'he fet una composició d'allò que segur que cada persona que se'l llegeix així se'n farà una de diferent, perquè depèn de com agafes tu les opinions, te les fas teves. O més o menys, no? I la veritat és que des d'aquest punt de vista estic molt content de com ha anat, perquè jo n'he après.
Josep,
el llibre, més enllà de les planes que puguen fer referència doncs, als casos vistosos que han viscut en els darrers anys o que encara estem vivint, per exemple, si la persecució judicial a l'advocat de Puigdemont algun fonament jurídic o respon més a una mena de venjança o voluntat de treure'l del mig, però diguem-ne, si fas abstracció d'esta part més ideologitzada o que al lector li pot semblar més ideologitzada, el llibre fa aportacions molt, molt pertinents perquè, per exemple, no tothom pot ser jutge, però no perquè no tothom tingui un cervell amb prou connexions neuronals o prou capacitat de concentració per estar moltes hores davant d'un dels llibres fent per fer oposicions. Això només descartaria els TDA, no? No, simplement perquè són molts anys d'oposició i per tant, hi ha certes rendes que no accedeixen a aquestes tipus d'oposicions o... tants anys fora del món real, estudiant 14-15 hores al dia i convertint l'estudi d'un paper en la teva manera de viure durant X anys, fa un outsider del món real que després tu has de jutjar. Este tipus de situacions en el llibre també hi són molt interessants a l'hora d'activar pensaments laterals que et fan adonar de problemes que quan fem un judici a la justícia, el títol del llibre, no hi atinaries a fer. Després també hi són els problemes més fàcils de veure, és a dir, a Espanya quants jutges hi són amos de la seva sala, com la tentació de convertir-te en un autòcrata en aquella sala que tu tens assignada. I quan difícil és passar-li comptes al jutge, que es converteix en un autòcrata a la seva sala i fa coses que no, no estan bé. O com és de difícil, dius, en aquests milers i milers de, jutjats que hi ha, la justícia pot funcionar raonablement bé, però com és difícil arribar a segons quines instàncies judicials i ocupar certa cadira sense una militància, que no cal que siga formal, amb algun espectre ideològic. És a dir, tu pots arribar al Suprem només per mèrits, pots arribar al Constitucional només per mèrits, pots arribar al Superior de Justícia d'una comunitat autònoma només per mèrits, no? Dius, home, és difícil, algú deu arribar, però és complicat. Normalment, fixa't amb la naturalitat en què diem els jutges conservadors, els jutges progressistes, no? Pues este tipus de coses donen una visió bastant holística d'alguns dels problemes de la, de la, de la justícia. I en aquest sentit, el perdonar-li la paraula a l'autor, que si no es pensarà que l'hem convidat per res, si només parlo jo, vas deixar-te gent... Va haver gent del món de la justícia que no va voler participar en el teu llibre i que no et va voler explicar les coses tal i com les veia ell o ella?
Sí, sí, va haver gent que va dir que no. Va haver gent que van dir que no directament i gent que ni va contestar la sol·licitud de participar-hi. Però, bueno, al final del llibre ho dic que tothom és molt... Només faltaria, vull dir... Sí, avui jo estic agraït a la gent que va voler participar i els quals alguns que ja han pogut llegir el llibre m'agraeixen, i això a mi, doncs, fruit d'aquest esperit d'aprendre, a mi, doncs, em fa content que em diguin, hòstia, estic molt content que m'hagis transcrit, o sigui, que hagis reflectit el que jo he dit exactament, no? Cosa que per mi és una de les coses més boniques, entre cometes, que em poden dir, no? I en relació a això que deies dels jutges que són determinades persones que aconsegueixen arribar a la carrera judicial, hi ha una coincidència total entre tothom que participa al llibre que a mi va servir per entendre per què la justícia funciona com funciona. Intentaré resumir-ho. Tu imagina't acabar la carrera, posem 23 anys, no? 23. Oposicions a jutge, 4 anys, 24 hores al dia, 365 dies l'any, quan tens aquesta edat. Qui s'ho pot permetre, això? Quina família pot pagar això? Perquè estàs amb una edat que hauries de començar a treballar i t'estan mantenint els teus pares. Per tant, ja estem fent una selecció, una mica, no? A partir d'aquí te'n vas a l'escola judicial. Has estat tancat en una habitació, surts d'allà com els Sanfermins. O sigui, has estat 4 anys tancat a una edat que tu hauries d'estar de juerga cada dia, diguéssim. Quan surts d'allà, no has vist res de la vida i has de començar a aplicar una llei, que també es diu en el llibre, que moltes vegades tècnicament tampoc és bona. O sigui, els jutges tenen culpa de segons quines coses. Sí, el sistema fa que no tinguin prou experiència a vegades i s'enfrontin a coses que els depassen, sí, però també la llei té deficiències. Per tant, hòstia, el sistema és... Jo crec que és una de les parts que a mi m'ha servit més per entendre, o sigui, tot aquest recorregut m'ha servit molt per entendre per què la justícia està com està i per què funciona com funciona. I parlaves de la part política, també, el Josep. Clar, hi han 5.000 jutges a Espanya. N'hi ha que estan, que aquest és un altre tema que també es parla al llibre, les inversions en justícia no llueixen. Vull dir, no llueixen. Inaugurar un parc és 1.000 vegades millor que donar diners a la justícia de cara als polítics que creuen que els hi dona més vots, no? Per tant, allò que dius, pa què? Per què em fotré jo? Donar diners a la justícia, si això no em lluirà electoralment. Per tant, els jutges que cada dia s'enfronten amb molts pocs recursos a haver de tirar endavant la justícia, si volen fer carrera, volen anar al Suprem, al Tribunal Superior de Justícia, entren en una roda de política, perquè els polítics són els que decideixen quin jutge va a un lloc o a un altre. I també el llibre s'explica per què. que jo crec que també va bé recordar-ho, no? La justícia franquista d'un dia per l'altre es va convertir en justícia d'una democràcia. Arriba el PSOE al govern, majoria absoluta, i no controla els jutges. I els jutges venen del franquisme. Què fan? Que el Parlament decideixi triar els òrgans polítics de la justícia per intentar democratitzar-la. I fan el quart torn, que tots són juristes de prestigi, advocats de prestigi, que entrin a la carrera judicial per esponjar-la, per fer-la més democràtica. El problema és que passen 40 anys i aquest sistema que llavors va servir per democratitzar la justícia, ara l'ha pervertit des del punt de vista polític. I els partits polítics, tots, juguen a repartir-se les cadires. I això és el que passa al Constitucional, etcètera, etcètera, que llavors diu, no, la majoria conservadora o la majoria progressista ha decidit que, bueno, un jutge, pel fet de ser, que després també en el llibre algú es pregunta què és un jutge conservador, s'ho pregunta precisament amb el jutge amb el que parlo, que és el Miguel Pasqual, del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, que és un senyor que quan la vaig acabar d'entrevistar, jo una mica allò que us deia abans, no? Que jo que em crec la justícia, jo vaig acabar l'entrevista amb aquell senyor i vaig dir, hòstia, endavant, hosti, quin jutge, tu. Clar, aquest senyor està en una minoria de la minoria de la minoria dins del sistema. Per tant, bueno, tot això, totes aquestes coses que anem ara aquí fent pinzellades, que el Josep ja en feia algunes, és el que al final he intentat explicar en el llibre, no? I per això del que es tracta és d'això, d'aprendre i de saber coses, i coses que a mi van servir per entendre, que espero que el lector... Sí que ve l'esperit és aquest, aprendre i entendre.
Està molt bé. Digues, Josep.
Fixa't, sobre les inversions en justícia, ell deia, diu, és menys...
Lluï,
té menys rendiment que fer un parc, sí. I tal. Ja té un problema...
Té un punt de vista de...
Sí, de lluïment, sí.
Dic, però té un altre problema, la justícia, que és que, per exemple, l'agència tributària tampoc llueix molt des del punt de vista electoral.
Però dona diners...
però recapta,
clar.
No?
Clar.
En canvi, la justícia és una unitat de despesa. Després, a l'hora de fer inversions, també és veritat que qualsevol pla d'inversions d'un executiu, a l'hora d'interrelacionar-se amb el món de la justícia, no és fàcil, perquè la cosa aquesta de que són un poder independent el fan servir per a tot, i moltes vegades, fins i tot, fixa't, no s'ha garantit que sigui un poder independent des del punt de vista de control dels partits, de les persones que acaben formant-lo part, però sí que actua com un poder a l'hora de dir-li als governs en coses menors, aquí no hi poseu els peus, i això afecta el funcionament material, el funcionament logístic de la logística sobre el control. Fixa't, portem amb quants anys fa que està caducat el Consell General del Poder Judicial, l'òrgan de vigilància i promoció dels jutges,
sí.
I ara en teoria han dit que la millor, però bueno, molt, molt complicat. Llavors, al llibre hi ha una cosa que no hi és, però que no puc estar de dir també, perquè vaig anar a la presentació del llibre. Llavors, per a mi la cosa difícil de solventar és com aconsegueixes tenir un sistema judicial que funcioni millor i en el qual puguis confiar, si no a ulls clucs, si amb els ulls posats com un xinito, així una mica rasgat, saps? Que no els hagués de tancar del tot per si a cas, perquè no cal confiar en tothom del tot, però que no, que puguis confiar una mica. I al mateix temps tampoc fer servir, com no fer servir les zones fosques del sistema judicial per protegir les zones fosques de la política. Perquè, per exemple, a la presentació va haver algunes intervencions pel part del públic que una mica situaven el mal funcionament de la justícia en el fet que no es limitava la justícia a fer seguidisme de les decisions d'un legislatiu, és a dir, un parlament o d'un executiu, és a dir, digue-li un govern. Llavors, llegint aquest llibre, crec que aquesta és una alerta que també un s'ha d'activar. És a dir, que la mirada sobre el món, sobre la foscor de la justícia, no et porti a oblidar que els parlaments també tenen unes regles i que, per dir una cosa, doncs no es pot declarar la independència amb 70 diputats, que els governs tenen unes altres regles de, i que també les han de complir, no? Crec que aquesta és una lectura inferida del llibre, però és una salvaguarda que el lector ha de tindre present, perquè si no sí que pots caure en la trampa de que pel fet de que el sistema judicial tingui aquestes zones d'ombra o directament fosques, et porti a exculpar el govern espanyol, si es... M'explico?
Perfectament.
Sí.
Veure, digues, sí.
És que, no, que en un món ideal, que suposo que tots els que esteu a l'estudi i els que ens escolten voldríem, això que planteja el Josep em sembla molt interessant. És a dir, que al final la pregunta que ens podríem fer és: tu què prefereixes, que un jutge s'equivoqui? Que un jutge és humà, es pot equivocar a l'aplicar la llei, perquè s'equivoqui quan la seva... perquè tots ens equivoquem cada dia 50 vegades, o que un jutge s'equivoqui a propòsit? Pregunta capciosa, eh? Però la sensació que tenim nosaltres com a consumidors de la justícia és que les equivocacions moltes vegades són motivades per qüestions polítiques. Parlo de la justícia política, no el senyor que traca una botiga de mòbils.
Clar.
Vull dir que això ja veiem tots que poden també haver errors. Evidentment, un jutge es pot equivocar una vegada de 53, com m'equivoco jo. El problema és quan jo, com a ciutadà, tinc la sensació que les seves equivocacions sempre són cap a una banda o cap a un cert tipus de circumstàncies. I això no beneficia aquella justícia de la que jo parlava abans, que jo m'haig de creure i que jo vull que sigui el més justa possible, perquè és una societat, com més democràtica és, millor funciona la justícia, i al revés.
Clar. Iu Forn, un dia aquests haurem de fer segona part d'entrevista, ara ja com a director de l'Agència Catalana de Notícies. Que vagi molt bé el dia Sant Jordi, m'imagino que et faràs un fart de signar llibres. Aquest dissabte estàs preparat ja o no?
Sí, m'han regalat un boli.
Per què es comença? Iu, una abraçada, moltes gràcies.
Adéu, Iu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Què faràs per Sant Jordi, Josep?
Per Sant Jordi, pues comprar-me una floristeria per
compensar.
Per repartir roses a totes les senyores de les que estic enamorat.
Cada dia ets més romàntic. Estàs tornant un romàntic amb l'edat, eh?
I després faré una... Aquest any m'he decidit a començar una tradició.
Ah.
Que és, a part de comprar algun llibre, he fet una tria de llibres, n'he comptat uns 40, de moment, que em dol molt, però ho faré. I aquests 40, d'aquí al dissabte, els repartiré per el barri i perquè no m'hi caben a casa.
O això, o agafes unes quantes vegades l'autobús.
Exacte.
I els vas repartint, no?
Exacte. No, aquests els me'n desfaig voluntàriament. Alguns m'agraden,
ja.
Però fins que no em dediqui al futbol o a la venda de mascaretes i pugui fer-me milionari d'un dia per l'altre sense treballar i pixant-me els valors bàsics que fan el món millor, que és ser honrat i treballador, fins que no em decideixi a fer això, he d'haver-ho en una casa de dimensions normals i ja no m'hi caben. I, per tant, aquest Sant Jordi inaugurarà una tradició que és regalar molts llibres de segona mà, perquè primer els he llegit jo, però mira...
Està bé, perquè tu apuntes, no?, coses als llibres i t'hi dius sobre allà i aquestes coses.
Sí.
Interessant. Això m'hi ha agradat llegir llibres de gent que prèviament ha fet els seus apunts i ha subratllat. Bon Sant Jordi.
Igualment.
Senyor Martí Blanc,
bon Sant Jordi,
sempre.
Que rebis molts llibres i moltes roses i molts petons sense mascareta. I visca les boques de la gent amb llibertat, que avui és un dia per celebrar, fora les mascaretes. No només els que ens la podem traure, sinó els que encara, víctimes dels seus comitès d'empresa i de salut laboral, encara no han accedit al fantàstic món de la llibertat.
Un romàntic, el que dèiem. Josep Martí Blanc, moltes gràcies.